Hola, què tal? Avui, 28 de juny, celebrem arreu del món el Dia de l'Alliberament de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, també conegut com a Dia de l'Orgull. La festa, que se celebra a diverses ciutats de tot el món, commemora els fets que van passar el 28 de juny de 1969 a Nova York, quan la comunitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals va sortir al carrer arran d'una batuda de la policia a un bar gai. En oposar-s'hi, es va produir un fort enfrontament que va acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de suport a les persones agredides va ser immediata. Milers d'homosexuals, transsexuals i persones simpatitzants es van manifestar solidàriament i van contribuir així al naixement del Front d'Alliberament Gai. Des de llavors, les activitats lúdiques i les marxes festives caminen de la mà amb les reivindicacions socials, convertir la celebració en una crida als governs per exigir respecte a la diversitat afectiva i sexual i a la igualtat de tracte.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria es van declarar municipis respectuosos amb la diversitat sexual en el ple municipal del 25 de febrer de l'any passat, on es reconeixia formalment el dret de totes les persones a viure en igualtat de drets, a llibertat i a la diversitat afectiva. Com a administració pública, també tenim la responsabilitat de promoure les condicions per aconseguir la igualtat de tracte de totes les persones, segons recull l'article 14 de la Constitució espanyola. Per aquest motiu, des del CIRIC, el Centre d'Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere, entrevistem per telèfon a dues associacions consolidades a Catalunya que treballen per a l'equiparació de drets i deures d'aquests col·lectius, l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes i l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais.
Doncs comencem entrevistant a José Mellinas, que és president de l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes. Hola, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Primer de tot us volíem preguntar, aviam, si ens podeu explicar l'origen i la tasca que feu des de l'associació.
Doncs mira, l'origen de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes es remunta a l'any 1994, quan es van ajuntar un grup de mares, en principi amb la finalitat d'ajudar els seus fills en el procés d'autoacceptació i socialització de la seva homosexualitat. Però de seguida se'n van adonar de que una de les dificultats que tenien els joves moltes vegades doncs era el fet d'explicar-lo a casa, d'explicar-lo a la família i als pares. I llavors, per decantació, diguem-ne, de seguida es van posar a treballar en el procés d'acceptació dels pares dels seus fills gais i lesbianes. I aquest és una mica l'origen. Portem ja 19 anys treballant, des de l'any 1994, i bueno, jo estic des del 2005, que el meu fill em va dir que era gai, i davant d'aquesta situació doncs vaig buscar informació i un amic gai doncs es va recomanar venir aquí a l'associació, i li estic molt agraït perquè bueno, va ser la millor solució que he trobat. Sí.
Ara que parlàvem d'aquest tema, voldríem preguntar també veure quina seria la manera més apropiada, tant per al fill com per la filla, per dir-ho a la família, en vistes de l'espòs i els sentiments que puguin tenir, no?, abans de dir-ho.
A veure, el primer que hem d'entendre els fills i filles és que l'acceptació de l'homosexualitat d'algun membre de la família no és un clic, no és una cosa que li donis un interruptor i s'encengui la llum, no és que tu d'un dia per l'altre ja estigui el problema resolt. És un procés. La veritat és que hem avançat molt en la nostra part i cada vegada amb més naturalitat el fet de l'homosexualitat, però sempre pensem que són els altres. No tenim previst ni estan les nostres expectatives doncs que algun membre de la nostra família sigui gai o lesbiana. I quan és un fill, doncs els pares, doncs ens consta un procés portar a terme aquesta acceptació. No perquè sigui res dolent, sinó perquè és que no tenim coneixement, no ens hem educat en aquest aprenentatge social de lo que és l'homosexualitat.
Perquè, clar, llavors, podries dir quina seria la millor reacció que podria tenir la família davant d'aquesta qüestió?
Home, sí, la millor reacció ha de ser de recolzament, ha de ser escoltar molt i parlar el menys possible, d'estar al costat de l'adolescent o del jove quan ho diu a casa, que se senti recolzat, que se senti reforçat, que a casa tingui tota la llibertat per poder expressar els seus sentiments, que si té algun amic conegut o o una parella doncs que la pugui portar a casa amb tranquil·litat. És a dir, fer allò que fem normalment amb els nostres fills hetero, però que quan es tracta d'un fill homosexual, sigui gay o sigui lesbiana, doncs ens costa més. Que ens parli dels seus sentiments, que ens parli dels seus afectes. Doncs hem d'estar atents i posar moltíssim amor i moltíssim carinyo a l'hora de posar-nos davant d'aquesta situació.
Per què, quin és una mica el procés que passa a les famílies un cop reben la notícia? Perquè ara hem descrit la situació ideal de reacció de les famílies, però esclar, moltes vegades hi ha un procés per arribar a aquesta situació ideal.
Clar, jo he dit l'ideal i normalment no és així, perquè els pares, com he dit abans, doncs no tenim previst, no està a la nostra expectativa que el nostre fill o filla sigui gay o lesbiana o bisexual o transexual. Quan això apareix, quan apareix la realitat homosexual d'algun dels nostres fills, ens quedem en un estat de desorientació, de perplexitat, que no sabem què fer. La veritat és que, però és un desconeixement tan gran que ens quedem com paralitzats. O sigui, i què faig ara? De què parlo jo amb el meu fill? O sigui, la falta d'informació és molt gran. I sovint el que passa és que els mateixos estereotipos que tenim d'aquesta imatge de l'homosexualitat com una cosa molt frívola, normalment els referents que tenim són personatges mediàtics de la televisió que no són reals, doncs no ens serveixen, no? I moltes vegades també en els pares apareix un estat, com un estat de malestar, de pensar que puc ser la causa de l'homosexualitat del fill, doncs estigui en l'educació que li ha donat o en el tracte que li ha donat, i clar, són sentiments erronis perquè no hi ha cap culpable, no estem parlant de cap trastorn ni de cap malaltia, i per tant no s'han de buscar unes causes patològiques, sinó que senzillament doncs hem d'estar units i ser conscients de que és un procés d'aprenentatge que no hem fet quan érem petits i que el tenim que fer ara quan som grans.
Perquè afecta molt també el pes de la pressió social i com s'aborda tot aquest tema des dels centres, des de l'escola?
Sí. A veure, quan un pare al seu fill o filla li diu que és homosexual, clar, normalment, en la majoria de casos, salvo excepcions, els pares estimen el seu fill i saben que el problema no és el seu fill. El problema més gran és la por, la inquietud del mal que li pugui fer la societat al nostre fill o filla. Aquesta és la preocupació. Sabem que la societat, doncs, a vegades hi ha molt d'egoisme i sempre busquen que la persona tingui una debilitat per atacar-lo. I normalment les persones homosexuals doncs són més vulnerables, i la primera preocupació és una preocupació social. I clar, en aquest tracte pues, doncs tenen molt a veure els conceptes, els rols que tenim de masculí i femení a la nostra cultura. Això té un pes grandíssim, grandíssim. Uh-huh. Per exemple, doncs un noi que no tingui un aspecte masclista, això de gimnàs, que estigui fort, que els agradin els esports, doncs sempre pot patir doncs la burla i pot patir inclús el bullying d'alguns comportaments que ho hem de dir que són doncs més masclistes. Uh-huh. I les noies doncs igual, si no encaixen en el prototip de feminitat, doncs també poden patir agressions verbal o algun tipus de marginació.
Doncs moltes gràcies, José Mellinas. Sabien ja quina és la tasca de l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes. Doncs en cas de que alguna persona també vulgui rebre recomanacions o una mica explicar el seu procés, ja saben que es poden dirigir a l'associació.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per trucar.
Moltes gràcies, vagi bé.
Bé, doncs ara parlarem amb la Maria José Adissa, és la vicepresidenta de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais. Hola, benvinguda, Maria José.
Hola, molt bé, gràcies.
Moltes gràcies de ser amb nosaltres. Bé, et volíem començar preguntant d'on sorgeix la necessitat de crear aquesta Associació de Famílies Lesbianes i Gais a Catalunya i una mica quins són els objectius de la vostra entitat.
On va sorgir la nostra associació? Ve de la necessitat d'un grup de famílies formades per dos pares, dos mares amb nens, amb fills i filles, i que van sentir la necessitat de que tenien que començar doncs, a mobilitzar-nos i crear una associació per començar a mirar de lluitar per els drets dels nostres fills i la possibilitat de matrimoni entre parelles del mateix sexe i la possibilitat de l'adopció.
D'acord, i quines accions feu? Ens podries parlar de quins serveis oferiu, més o menys?
Sí, nosaltres tenim com a serveis tot el que seria l'assessorament des del punt de vista jurídic, psicològic, de tot el tema d'assessorament quan una parella d'homes o de dones doncs, volen tenir fills i quines són les opcions que tenen, on poden anar si és el cas de parelles de dones que volen bueno, tindre fills per reproducció assistida, quines clíniques o què es trobaran amb les clíniques de reproducció assistida. En el tema d'adopcions, doncs també. Tot aquest assessorament d'una parella no, que decideix en un projecte comú doncs, de tindre fills. I els assessorem i acompanyem en aquest procés. Després, diguem-ne que una vegada que aquestes parelles doncs, ja tenen els seus fills, doncs fem una altra labor, que és la labor de que es coneixin les famílies unes i les altres, puguin compartir experiències i que els propis fills i filles doncs, també es coneguin i puguin conèixer doncs, que hi ha més famílies com la seva, formada per dos mamàs i dos papàs, i que, bueno, que aquestes famílies doncs, en el dia a dia doncs, són com qualsevol altra.
Sí, sí, es normalitzin. Ens podries concretar una miqueta el camí recorregut fins ara, l'equiparació de drets, o si quines lleis us emparen, o quines possibilitats hi ha d'adopció, de formar altres d'altres formes per formar una família?
Doncs mira, faré un breu resum. La clau va ser l'any 2005, aquí a Catalunya, quan es va aprovar la llei, es va modificar la llei de parelles de fet i es va modificant el sentit de permetre l'adopció conjunta de parelles homosexuals. Això aquí a Catalunya. Uns mesos després, a nivell estatal, s'aprova la llei del matrimoni que iguala aquest matrimoni entre persones del mateix sexe igual amb drets i obligacions al matrimoni entre persones de diferent sexe, un matrimoni heterosexual. Això és el punt d'inflexió. A partir d'aquí, les nostres famílies, diguem-ne, són ja legals, podem adoptar els fills de la nostra parella i en la nostra parella els nostres fills i d'alguna manera doncs, aquestes lleis orgàniques, en el cas de la llei estatal, que va ser una modificació del Codi Civil, i aquí a Catalunya la llei de parelles de fet, doncs ens equipara legalment en drets i obligacions, d'acord? El tema és ara doncs, les possibilitats no, que tenim per esdevenir família. Si parlem de parelles de dones, doncs, la forma més habitual és acudir doncs, a una clínica de reproducció assistida i tenir fills o filles mitjançant sistemes de reproducció assistida. També hi ha la possibilitat de l'adopció nacional aquí a Catalunya. Per als homes les possibilitats són l'adopció i també l'adopció nacional. Hi ha parelles d'homes que doncs, estan sent pares mitjançant fora d'Espanya, perquè això no està aquí, no està regulat, mitjançant la subrogació, la gestació per subrogació, als Estats Units.
El que es deien els ventres de lloguer.
Exacte, sí. Això als Estats Units. I el que és l'adopció internacional, com a parelles del mateix sexe, aquí a Catalunya i a Espanya no hi ha, des de Catalunya i Espanya no hi ha cap país fora, no?, que ens permeti l'adopció per parelles del mateix sexe. O sigui que el que és l'adopció internacional ja estava abans i ara continua doncs, tancada a les parelles homosexuals.
D'acord. Llavors, aquest seria un proper pas per recórrer o quin camí us faltaria per recórrer com a objectius dintre de la vostra associació?
Bueno, ara tenim marcat com a objectiu principal el fet de que hi ha diverses legislacions a la Unió Europea. Per exemple, si jo aquí a l'estat espanyol sóc una família i estic reconeguda com a tal, estic casada amb la meva parella, tinc dos fills, tinc un llibre de família on constem les dues mares com a progenitores en aquest cas dels nostres fills, aquest llibre de família, si jo travesso la frontera i vaig aquí a França, doncs no se me'l reconeix, no serveix de res. I així podríem parlar de més exemples, vull dir, en aquest cas, per a nosaltres, la mobilitat aquesta a la Unió Europea, nosaltres doncs no la tenim perquè, clar, no ens reconeixen com a família en altres països. I per descomptat, altres països països, com poden ser França, Itàlia o altres de la Unió Europea, parelles homosexuals que no tenen els drets que nosaltres tenim. Llavors hi ha una gran desigualtat a nivell de drets civils en el col·lectiu LGTB a la Unió Europea i pensem que això s'ha d'acabar.
I per acabar breument, Maria José, com viuen els fills i filles vostres el fet de tenir dues mames o dos pares? Com es treballa aquest tema des de la vostra associació, des de les escoles, per evitar aquest efecte de perjudicis socials?
Primer de tot, te diré que ens trobem reaccions molt, molt positives i que els nostres nens no tenen problemes ni a l'escola ni arreu. Això ho constatem en la vivència pròpia de les famílies que formen part de la nostra associació, però també ho constatem pels estudis que s'han fet i que s'estan fent, no? Que doncs, donen uns resultats en els que els fills que estan criats per homosexuals i per lesbianes doncs, són completament com els altres nens. En aquest sentit, el seu desenvolupament és totalment normal. No?
Sí.
És més, sí que, i això ho vull dir, els que es noten aquests nens i els resultats que donen els estudis és que, diguem-ne, el valor de la tolerància com més potenciat, per dir-ho d'alguna manera. I no ens hem trobat amb aquests problemes. Des de petits és la seva família i per ells és com és la seva família. No és una família que no sigui normal.
Clar, no ho veuen estrany.
Exacte.
D'acord. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Maria José Adissa, per haver-nos parlat durant aquesta estoneta sobre el que feu a la vostra associació. Moltes gràcies per haver respost a les nostres preguntes i bé, si alguna persona està interessada en saber-ne més, saben que poden anar a la página web que tenen de familieslg.org. Moltíssimes gràcies, Maria
Molt
José.
Molt bé, a vosaltres. Adéu-siau.
Bé, i fins aquí aquesta informació que us hem ofert amb motiu del Dia de l'Orgull Lesbià, Gay, Transsexual i Bisexual. Esperem que hagi sigut del vostre interès i si teniu ganes de rebre més informació al respecte aquí al municipi de Sant Celoni, podeu adreçar-vos al CIRIC, que és el Centre d'Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere, ubicat a la plaça Josep Alfares, número 6.